recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica.
Consciència de classe o gairebé consciència d'espècie, fins i tot.
Bueno, sí, és que clar, la majoria dels membres de l'espècie humana pertanyem a la mateixa classe. És a dir, que gairebé una mica és el mateix, no? La immensa majoria de la població humana compartim el mateix, els mateixos anells, els mateixos desitjos, els mateixos problemes. Hi ha un 1 per 1000 de la població que són multimilionaris
que
i que tenen
això,
llocs.
Exacte.
Clar, però la resta no.
Consciència de classe, que presentem amb Vicenç Solsona, l'heu presentat aquest cap de setmana
En
el Barna Sants. Mm-hmm. Un duet que ja fa gairebé 10 anys que treballa conjunt i que funciona molt i molt bé.
De fet, el duet va sortir de la meva formació de Fado, és a dir, el Vicenç ja és el guitarrista que ja fa molts anys que ve amb nosaltres quan fem Fado. El primer disc va sortir el 2014, tot i que vam començar a tocar junts com a duet el 2010, és a dir, que vam anar cuinant les coses a foc lent. Volíem aconseguir una sonoritat pròpia, no? Entendre'ns bé. Ell ve del món del jazz, jo vinc del món del clàssic i després del món tradicional, amb gèneres que són una mica tancats, no? I volíem trobar aquesta manera d'entendre'ns, de poder improvisar sobre les cançons, de poder fer alguns temes així lliures, i per això ens havíem d'entendre, i això es fa tocant, no hi ha una altra manera. I llavors, després del primer disc, el Jamboree Sessions, vam anar introduint cançons noves en el repertori, a cada bolo, bueno, anàvem fent, i no sortia una temàtica per un segon disc, no? Jo necessito que els meus discos siguin temàtics, perquè llavors tot té un fil conductor, quan presentes les cançons tot té un sentit, una coherència no només estètica, sinó també en la temàtica, no? Clar. I llavors que tot entris en una mena d'estat d'ànim conjunt amb la gent que t'escolta, no? I no sortia fins que ara fa uns mesos, amb tot el que està passant al món, no? És com, ostres, si tinguéssim una miqueta més de consciència de classe i desenvolupéssim una mica més la nostra fraternitat, moltes de les coses que estan passant no passarien, no? Deixar gent que es mori al mar em sembla inaudit, em sembla increïble, no? O sigui, ja ni la mínima dret a la vida es respecta, no? Com ens estem també carregant el planeta, com es fomenta més l'odi que la fraternitat. Tots som més o menys el mateix, no? I li vaig proposar al Solsona, perquè una de les consignes del duet és que els dos hem d'estar completament d'acord amb tot. Ell havia d'estar d'acord amb tot això i, per sort, doncs, ho va estar. I aquí estem.
Aquesta vegada mires també cap a dalt, hi ha un Jacques Brel.
Sí.
Mires cap a baix, hi ha una versió d'Ovidi i aquesta consciència de classe que comença precisament amb aquesta cançó de Suburbi.
M'estimo l'horta escanyolida que de la fàbrica es ressent i em plau voltar la meva vida d'aquest paisatge indiferent. I em plau l'estona virolada, gent d'amanida i berenar, una donzella espitregada i una cançó que fa plorar.
Clar, un Segarra, una lletra de Josep Maria de Segarra i un tema original de Toti Soler, aquesta vegada tocant
casa,
molt de peus
casa,
de terra,
sí.
No?
Sí, a casa. És una cançó que fa molts anys que em persegueix, però que no havia trobat el moment de cantar-la. I m'agrada molt perquè justament és com una mirada externa, no? Clar, Segarra era d'una família burgesa, no? I com aquesta mirada cap a les classes populars, cap a aquesta gent d'Espardenya, de vestit blau, no? De la bata blava, del guardapolvo, no? Que hem dit tota la vida. Doncs aquesta mirada externa, no? I com li meravella aquesta, la quantitat de vida que hi ha allà, no? I em semblava simpàtic, perquè és un tema meravellós, el poema és preciosíssim i la música del Toti Soler és meravellosa, doncs encaixava molt i de fet comencem el disc amb aquest tema.
Una nit de lluna plena, tramuntara amb la cadena, lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple.
Sí, una de les coses que jo volia en aquest disc era que les peces jo no podrem reproduir en directe perquè només som dos, i jo volia que aparegués alguna guitarra elèctrica, i llavors, bueno, gravat està, no hi ha tres guitarres allà que només en podem fer servir una. Però sí, o sigui, la versió de l'Ovidi ja és molt contundent d'entrada, i volia afegir aquesta sonoritat més rockera, no? I és la primera, és molt graciós perquè és la primera vegada que canto així, i la veritat és que m'ho vaig passar bastant bé. Però sí, clar, parlem dels nostres exiliats, no? Parlem de Lluís Puig, parlem de, no, gent que coneixes, no? Que les tens properes i de sobte han d'estar lluny de casa. I això, extrapolat a tot el món, la quantitat de gent, els refugiats de tot arreu, els refugiats climàtics, que comença a dir refugiats climàtics, no? I refugiats exiliats per causes ideològiques. Crec que val la pena posar això a sobre de la taula, que ja hi és molt, eh? Però per mi, que jo no havia juntat mai la meva militància, no? La meva ideologia política no l'havia juntat mai amb la meva carrera artística, era una cosa que no anaven per vies separades, de sobte, bueno, ha arribat un moment d'un nexe aquí d'unió.
Quiero cantar pra lua, deixa-me cantar na rua, pois foi da rua que eu vim da rua, vim das pedras, nada sei das vossas regras, as regras não são pra mim. Vim da rua, vim das pedras, nada sei das vossas regras, as regras não são pra mim.
O sigui, hi ha un abans i un després en el món del fado a partir de la Amàlia Rodríguez, no? El fado només es cantava a les cases de fado, una cosa, i en una època també era com una mena de gènere de revista, una cosa molt local, i de sobte apareix l'Amàlia, introdueix noves coses al fado, com el cantar amb melismes, perquè ella no era originària de Lisboa, sinó que era de Beira Baixa, em sembla, no? d'una regió interior, que els cants tradicionals d'allà utilitzen els melismes, i llavors va aportar els melismes al món del fado, i allà es crea una revolució màxima, acompanyat amb l'aparició, evidentment, dels discos, no? Que això ja dona la ràdio, hi ha una divulgació molt més important. I el fado, que era una cosa local i molt, no? molt popular, diguéssim, agafa com un esperit cosmopolita, modern, que pot anar al Carnegie Hall, i de fet hi va, pot anar a l'Olimpià de París, és a dir, que és un personatge a tenir molt en compte, una gran artista. És molt bonic perquè ell al final de tot del text diu no sé res de les vostres normes, perquè les normes no van amb mi. I el text és seu, és una cosa autobiogràfica, i entenc que sí, és una dona que per la seva època es va casar, es va divorciar, va tenir una altra parella, després va viure molts anys sola, no va tenir fills, una dona valenta que es va enfrontar a tota la fadisteria, diguéssim, no? Que en un moment li deien que ella no era fadista, no? Que ella, una dona valenta, i realment les normes no anaven amb ella, perquè va ajuntar coses que no s'havien fet abans en el món del fado, amb tot el, per una banda, la valentia, i per altra banda potser la inconsciència, no? És per què no puc fer-ho, doncs ho faig, i ja està. I això de les normes no són per mi, bueno, em va agradar molt, em va semblar molt contundent.
Quan l'art es posa en aquest servei, és un plus, sempre.
Home, doncs sí, no? Perquè si no l'altre és una mica una mirada al malic, no? És com, ara que em ve de gust fer, ara em ve de gust cantar això. Bueno, arriba un moment que, ostres, la realitat és tan aclaparadora que abstraure's d'això costa una mica. Obviar això és pràcticament impossible. Llavors, no es tracta de rasgar-se les vestidures, oi? Sinó, no, això, mirem-ho en positiu, no? Què podem fer per revertir tot això?
suma salvatge. Unes mans petites revelaven ondes a la cabellera. Residus de llar. Per l'escala queia tinta, tacava taules i cadires. Congregant esquerdes, truquen per telèfon, maten paneroles, la fúria creixia reclamant venjança. Pels graons que menen al quarto de dansa. Els nens del carrer van jugant i la Laura a la sala d'espera fins l'aire la dunca.
Esther Plana i Quim Rutllant.